Catalunya al dia. Amb Estel Baté.
A grans mals, la Renfe gratis. Davant la incertesa de quan es podrà recuperar la normalitat habitual dels trens, la que teníem fa un mes, per entendre'ns, quan encara no havia passat l'accident de Gelida, el govern ha anunciat que viatjar en Rodalies i en Regional serà gratuït. En principi, s'havia anunciat que seria per un mes i s'hagués acabat a finals d'aquest febrer, però ara es prorroga.
La gratuïtat s'estendrà fins a estabilització del sistema de manera sostinguda. Els dies que calgui, perquè és evident que no podem fer pagar als usuaris el servei que en aquests moments s'està donant.
Estabilització del sistema de manera sostinguda. Això ho anunciava al Parlament la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ha hagut de tornar a entomar les crítiques de l'oposició i també peticions de dimissió. Ha comparegut alhora la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha parlat bàsicament de la situació a l'autopista AP7, que és una mica com Rodalies, que ara està tallada i ara no. Ahir us explicàvem que s'havia reobert un carril en sentit sud entre Martorell i Gelida, només per vehicles autoritzats, com els autobusos interurbans, però avui ja no. Torna a estar del tot tallada. El Servei Català de Trànsit explica per què s'ha fet marxa enrere.
Dos autocars no van respectar les limitacions de circulació i la senyalització que havien posat, no, per aquest carril i van arribar fins a prop del punt on s'està realitzant l'obra.
Per tant, el tall de l'autopista AP7 es mantindrà, diuen, com a mínim, fins dilluns.
Catalunya al dia.
En parlarem de tot plegat en aquest Catalunya al dia de dijous. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
En què també explicarem que el poble d'Anglès a la Selva per fi torna a tenir aigua.
Després de 5 dies, per culpa d'una esllavissada que va trencar les principals canonades que abasteixen el municipi, una de les possibles solucions que s'havien plantejat finalment ha funcionat.
A la quarta va anar a la vençuda tots els intents. Havia anat fallant. El que es va fer va ser, amb l'estipol de l'Agència Catalana de l'Aigua, tirar pel dret i connectar la canonada nova.
Ara falta, però, que les analítiques confirmin que aquesta aigua es pot fer servir per beure o cuinar. De moment, només tenen aigua per dutxes i cisternes. Al Delta de l'Ebre, ajuntaments i propietaris estan en peu de guerra per la modificació dels límits de la costa, tant els marítims com els terrestres.
L'expedient s'ha publicat al BOE sense tenir en compte les al·legacions que s'hi havien presentat. L'alcalde de Delta Ebre apunta els llocs que quedaran afectats per aquest canvi.
No estem parlant només de platja, que també, però estem parlant d'arrossar, estem parlant de zones d'aiguamoll, o estem parlant de restaurants o cases de turisme rural.
També estan enfadats a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, en aquest cas pel nou sistema de recollida selectiva porta a porta que hauria de començar a implantar-se d'aquí a 15 dies.
Els veïns ja han recollit 1 miler de firmes que tenen en compte que la Pobla de Segur hi viuen 3.000 persones, és una quantitat considerable.
No entenem aquest caràcter tan urgent i d'imposició que se'ns està aplicant a nosaltres.
Però l'Ajuntament diu que no farà marxa enrere.
Quan tu has fet el canvi i una vegada t'has adaptat al canvi, no hi ha ningú que torni enrere. El sistema del porta a porta funciona.
Dit tot això, aprofitem per saber com està el trànsit. Equip Viari, Txell Garriga, bon dia.
Bon dia, Estel. Doncs tenim uns 2 quilòmetres de retenció a la Ronda de Dalt a Sant Boi cap a Barcelona per un camió avariat, també per una altra avaria, intensitat al nus de la Trinitat cap a la Ronda Litoral i les retencions als punts habituals d'aquests dies pel tall de la P7 a Martorell, a la P7 fins als desviaments cap a la 2 i la B24 a Vallirana. També, però ens consten des de fa tot just poca estona diverses vies afectades per neu i on és obligatori l'ús de cadenes, per exemple, a la Vall de Boí, entre Barruera i fins al Pla de l'Ermita, també al Port de la Bonaigua o el Coll de Pal, que de fet està tallat des de dimarts.
I pel que fa al temps, Enric Agut, després d'una breu treva, ha tornat la pluja.
Ha tornat la pluja, però aquesta tarda ha d'anar a la baixa. Quedaran alguns ruixats en àrees de les comarques de Catalunya Central, Ponent, Pirineu, també en algun de Barcelona, però ja a les 6-7 han de marxar tots. De nit matinada quedaria algun cap al terç nord, molt, molt, molt local. Cota de neu d'uns 1.800 metres va pujant i demà sí que al matí gaudirem a bona part del territori d'estones de sol a l'espera que demà al vespre arribi un nou front, però aquest passarà molt ràpid. Gairebé de nit i matinada de divendres a dissabte. Dissabte tornaria a fer bo, però diumenge, novament, arriba una pertorbació.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs vinga, quan faltin 6 minuts per les dues, repassarem també les notícies d'esports. Eudald Serra, per on van els trets avui?
Doncs pel Barça femení, pel Badalona Women, perquè avui buscaran la classificació per les semifinals de la Copa. El Barça femení ho farà al Camp del Madrid, en una eliminatòria partit únic. També, com dèiem, el Badalona Women pot classificar-se per semifinals, jugarà al Camp de la Reial Societat. El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, es mostra satisfet amb el mercat mercat d'hivern que han fet, lamenta la lesió de Ter Stegen i afegeix que s'estan plantejant fitxar un porter per substituir-lo. A la Champions masculina d'hoquei patins, el Reus Deportiu juga aquest vespre contra el Sant Tomé. Una victòria davant els francesos pràcticament els asseguraria la classificació per la final a 8. I el cerverí Àlex Márquez tanca els 3 primers dies de test oficial de MotoGP a Sepang com el pilot més ràpid, com ja va fer l'any passat. Marc Márquez ha estat quart.
Som al Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Miquel Harjo al control central. Són la 1 i 5 minuts, comencem. Catalunya al dia. La gratuïtat en els trens de Rodalies i regionals es mantindrà fins que no es resolgui la crisi ferroviària. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ho ha anunciat al Parlament i ha tornat a advertir que la xarxa es troba en un estat deplorable. L'oposició ha suspès la gestió que està fent el govern d'aquesta crisi. Anem al Parlament. Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia.
Per tant, els usuaris de Rodalies i regionals podran seguir viatjant de franc, oi?
Sí, en un primer moment la gratuïtat dels bitllets de Rodalies i regionals estava prevista fins a finals de febrer, però davant la previsió que la crisi s'allargui més temps, el govern ha decidit que es podrà seguir viatjant de franc mentre no es resolgui el desgavell. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat que els usuaris no poden pagar per un servei que funciona a mig gas.
La gratuïtat s'estendrà fins a estabilització del sistema de manera sostinguda. Per tant, els dies que calgui, perquè és evident que no podem fer pagar als usuaris el servei que en aquests moments s'està donant.
Fins que el servei de trens no torni a la normalitat, també es mantindran els plans alternatius de transport amb autocars i la suspensió de les zones de baixes emissions.
Això al Parlament, en què, un dia més, la consellera ha hagut d'entomar les crítiques dels partits de l'oposició, que majoritàriament li han demanat que plegui. Paneque, en algun moment ha fet alguna cosa d'autocrítica o similar?
La consellera ha assegurat que no canviaria per res la gestió que ha fet de la crisi ferroviària i que en tot moment ha estat al peu del canó i ha prioritzat la seguretat. Unes explicacions, però, que no han convençut cap partit de l'oposició que, amb més o menys beligerància, han suspès la seva actuació. Sentim la diputada de Junts per Catalunya, Judit Toronjo, la republicana Lluïsa Llop, el diputat dels Comuns, Andrés García Berrio, i Àngels Esteller, del Partit Popular.
Un govern que accepta tuteles, que s'autoaplica un 155 i que ha portat el país al col·lapse per terra, per mar i per aire. I això no és liderar.
Un govern que inicialment havia renunciat a l'ambició per parlar de gestió no ha gestionat bé, i em sap molt de greu, aquesta crisi que tenim sobre la taula des de fa 15 dies i qui ho pateix són els usuaris i usuàries.
Considerem que han d'incorporar o revisar de manera profunda els protocols de gestió i comunicació de crisis respecte a la xarxa de Rodalies, incorporant la perspectiva de manera clara amb la que es treballa des de les emergències i la protecció civil.
No només hi ha hagut una mala gestió, no es prioritzen des d'aquesta visió les inversions necessàries per la via i després també hi ha una mala resposta quan es produeix l'accident.
Precisament alguns partits de l'oposició portaran la setmana que ve al Parlament una moció per demanar que sigui cessada la consellera de Territori. Probablement s'aprovarà, però sense cap conseqüència pràctica, perquè només el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ara està convalescent, té la potestat per cessar els seus consellers.
Doncs això és la derivada política d'aquesta crisi a Rodalies. Doncs bé, els transports públics i els seus usuaris ja donaven un suspens a aquest servei abans del caos de les últimes setmanes. Segons l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, del CEO, de finals de l'any passat, puntuaven el servei amb un 4,2 sobre 10. Pilar García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, i també suspenien el servei el 2024 amb una nota d'un 4,5. Els més crítics amb Rodalies són els usuaris de fins a 34 anys que es desplacen en tren per feina o estudis. I si ho mirem per simpatia de partits, els més disgustats són els votants de la CUP i els d'Aliança Catalana, mentre que aproven el servei els del PP i els del PSC. I més de la meitat dels ciutadans creu que la millora de la gestió dels trens de Rodalies és responsabilitat del govern de la Generalitat. El mitjà més ben valorat pels usuaris del transport públic són els ferrocarrils de la Generalitat, amb una nota de 7,6, seguit del metro i l'AVE i els autobusos urbans.
Ara caldria, però, revisar aquesta enquesta amb la situació que tenim actualment. Malgrat ja s'apunten tendències, insistim que això és, es va preguntar als usuaris al mes de desembre, per tant, encara no havia passat tota aquesta greu crisi a Rodalies. Tot plegat en una enquesta del CEU que també indica que el 64% dels catalans aprova la gestió del govern.
Sí, però pels pèls, amb una nota mitjana de 5,1 i la suspenen els ciutadans d'entre 50 i 64 anys. Per simpatia de partit l'aproven el PSC, els socis d'investidura Comuns i Esquerra i també Junts i el PP. Com dèiem, recordar que l'enquesta es va fer a finals de l'any passat.
Molt bé, gràcies Pilar, bon dia.
Bon dia.
I 10 minuts, una planta química a punt d'aturar-se per falta de matèria primera. Menys cotxes exportats i les 24.000 tones d'acer que continuen acumulades a Portbou. Són alguns els efectes del bloqueig del transport ferroviari de mercaderies. Les empreses afectades ho consideren un desastre i es queixen que no hi hagi cap previsió clara de quan i com se solucionarà. Sobretot els problemes al túnel de Rubí, que és un punt clau, ho hem explicat aquesta setmana, punt clau per al trànsit internacional i que està tancat per unes esquerdes. Jordi Canal, bon dia.
Bon dia. La companyia Ineos Innovin és la que està aturant l'activitat de la planta de Martorell, al Baix Llobregat, perquè no li arriba la matèria primera. Rebien un tren diari del port de Barcelona, però amb la crisi ferroviària només n'hi ha arribat un en els últims 15 dies. Ja fa dies que han anat gastant l'estoc, reduint la producció, i demà les instal·lacions que produeixen productes químics i de PVC, que, per exemple, s'utilitzen al sector farmacèutic i sanitari, podrien quedar del tot parades. També hi ha algunes afectacions a l'automobilística. Seat, segons l'empresa, s'han alentit les exportacions de cotxes cap a alguns països europeus mentre es busquen alternatives. I al matí de Catalunya Ràdio ha entrevistat Pablo Antolín, és el director general de Railsider Mediterráneo, l'operador que té l'acer aturat a Portbou. Es queixa que no tenen cap informació clara de res.
Aquest és el problema. No tenim aquesta comunicació. Sabem que hi ha un problema estructural al túnel de Rubí. No sabem la magnitud de les reparacions a fer en aquest túnel. Sabíem, perquè estava previst que en el 2027 aquest túnel tingués una actuació per resoldre els problemes que ja se sabia que hi havia, però no sabem res més. No sabem si podem circular durant 3 dies, 10 hores o 20 dies. No sabem absolutament res i això és el que falta.
Més enllà dels problemes i de les pèrdues econòmiques que els genera tota aquesta situació, Antolín lamenta la crisi reputacional que suposa per al transport ferroviari de mercaderies.
A tot això, la Cambra de Comerç de Barcelona exigeix que es multipliqui per 2 la inversió feta en els últims 5 anys a Rodalies per evitar problemes com els actuals. L'organisme lamenta que no hi hagi cap pla alternatiu per fer front al tancament del túnel de Rubí. A tot això, la Generalitat ja ha decretat els serveis mínims per la vaga dels maquinistes de la setmana vinent i a Catalunya. A Rodalies i regionals, el Departament de Treball ha establert que hauran de circular el 66% dels trens en hora punta, és a dir, entre les 6 a 9:45 del matí, entre les 5 de la tarda a 9:45 del vespre. La resta del servei serà del 33%. La vaga es farà dilluns, dimarts i dimecres. Els serveis mínims dels trens AVE els estableix el Ministeri de Transport i serà del 73% en aquest cas. La protesta la convoquen tots els sindicats a tot l'estat espanyol. Per mirar d'evitar-la, avui el ministre Óscar Puente s'hi torna a reunir. Ahir les converses que van mantenir no van servir per desconvocar aquesta aturada. I per carretera, l'autopista AP7 estarà tallada en sentit sud en el tram entre Martorell i Gelida com a mínim fins dilluns, dilluns que ve. Ahir, un dels carrils en direcció sud es va reobrir exclusivament per autocars. Ara, però, per motius de seguretat, s'ha decidit tancar-lo fins que no s'acabin les feines que s'estan fent en aquesta calçada per reparar el talús que es va desprendre i va provocar l'accident mortal de l'R4 a Gelida. Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia, Estel.
El sotsdirector del Servei Català de Trànsit ha donat explicacions declaracions en una entrevista aquest matí a 3Cat Info. Què ha passat exactament perquè s'hagi tirat enrere aquesta mesura?
Sí, sembla que dos autocars no van respectar la senyalització amb cons i es van acostar a la zona de risc, que és, com deies, on s'està fent les obres a causa de l'accident ferroviari de Gelida. Ho explicava Guillem Villuendes a aquesta emissora.
El que va succeir ahir a la tarda és que dos autocars no van respectar les limitacions de circulació i la senyalització que havien posat, no?, per aquest carril, i van arribar fins a prop del punt on s'està realitzant l'obra. Això va provocar, diguem-ne, una situació de risc que no volem que torni a passar, i per tant, conjuntament, hem decidit tornar enrere i tancar, doncs, aquesta mesura d'aquest carril.
I ha estat ell també qui ha dit que com a mínim fins dilluns no es podrà reobrir aquesta AP7 en sentit sud. Recordem, Miquel, quines són les alternatives?
La recomanació del Servei Català de Trànsit és agafar la C32, on es mantenen els peatges gratuïts en aquesta zona. Una altra opció és desviar-se a Martorell i agafar l'A2 i després la C15 o per la Nacional 340.
Un quart de dues del migdia. Han passat 5 dies i, finalment, des d'aquest matí, els veïns del poble d'Anglès, a la Selva, tornen a tenir aigua a casa. L'Ajuntament ha denunciat un missatge fals que corre per les xarxes i que alerta que l'aigua surt contaminada. Ha anunciat que actuarà legalment contra aquests responsables. Anem a Girona, Fèlix Martín. Què han fet que finalment s'hagi pogut restablir el servei i hagin pogut tornar a tenir aigua?
Hola, bon dia. Doncs s'ha tirat pel dret i s'ha accelerat la posada en servei d'una nova canalització d'aigua en la que es treballava de fa mesos, que s'havia de posar a punt les pròximes setmanes, i que al final, amb el permís de l'Agència Catalana de l'Aigua, han connectat a la xarxa i ha funcionat. Això ha permès que l'aigua dels pous torni a arribar al dipòsit municipal d'Anglès i d'aquí distribuir-la a les cases. Però com que falta el protocol que n'ha de confirmar la qualitat, de moment es recomana que només se'n faci ús per la neteja i higiene, ha concretat per al Catalunya al Dia l'alcalde d'Anglès, Jordi Pibernat.
Perquè passa per les canonades, va per la planta potabilitzadora i tot plegat, el que passa que com que ja s'ha fet servir la canonada de fosa nova, que no ha passat ni es va fer la desinfecció ni les proves de càrrega, doncs per protocol s'ha de dir que no és de boca i que s'anirà fent les analítiques que toquin.
Les canonades de la xarxa vella es van trencar per una esllavissada diumenge. Els treballs per reparar-ho s'han complicat molt aquesta setmana, amb nous esfondraments i avaries. Els 6.000 veïns d'Anglès no han tingut aigua ni per anar al lavabo i des dels pobles veïns han ofert els equipaments esportius per poder-se dutxar. L'Ajuntament d'Anglès ha desmentit aquest matí un missatge a les xarxes alertant que l'aigua de l'aixeta està contaminada i assegura que actuarà legalment contra qui ho hagi fet o difós.
Catalunya al dia.
Seguim amb més coses. Empitjora el risc de pobresa o exclusió social a Catalunya i el 2025 es trenca la tendència a la baixa que hi havia els últims 4 anys. La taxa se situa al 24,8%. Això són 8 dècimes més que fa un any. Això segons l'enquesta de condicions de vida feta pública avui per l'Institut d'Estadística de Catalunya. Una situació que afecta una població equivalent a més de 2 milions de persones. Més de 2 milions, per tant, estarien en risc de pobresa o exclusió social. Mar Riera, bon dia.
Molt bon dia.
Però intentem desgranar més aquestes dades. D'entrada, què és el que empitjora més?
Doncs mira, la dada de pobresa infantil és alarmant, s'enfila fins al 36%, 1,3 punts més respecte a fa un any. La taxa també creix entre el col·lectiu de més de 65 anys i pel que fa a les nacionalitats, entre la població estrangera, el risc de pobresa i exclusió arriba pràcticament a la meitat i triplica el de la població autòctona. El risc també és molt més alt entre les famílies amb fills i la població en situació de privació material i social severa repunta fins al 9%, tot i que les rendes pugen més d'un 4% respecte a l'any passat.
La majoria d'indicadors empitjoren també doncs, aquesta possibilitat d'accedir a béns materials, no?
Així és, el 47% de la població diu que té dificultats per arribar a finals de mes i el 35% assegura que no té capacitat per fer front a una despesa imprevista de 900 euros. A més, el 29% de la població també declara que no es pot permetre ni una setmana de vacances l'any. En canvi, baixen lleugerament els qui declaren no poder mantenir la llar a una temperatura adequada. 6 de cada 10 llars han rebut almenys una prestació social el 2025, ja sigui una pensió, de l'atur o algun tipus de prestació, unes ajudes que han permès incrementar les rendes de les famílies un 32%.
I tot i aquestes dades, mireu com són les coses, la gent posa un notable a la seva satisfacció amb la vida que porten, eh?
Sí, fan una valoració mitjana de 7,2 sobre 10, la mateixa puntuació que fa un any, això sí, les persones en risc de pobresa i de més edat puntuen molt més baix.
Doncs mira, fa només uns minuts que ha valorat aquestes dades la consellera de Drets Socials, la Mònica Martínez Bravo, ho ha fet des de Tordera, al Maresme. Allà hi tenim la Marta Vallès. Marta, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, aquí a Tordera, on està fent una visita a l'Ajuntament, la consellera feia la primera valoració de les dades.
Els resultats no són els més positius que podria haver. És una enquesta amb llums i ombres. La renda mitjana augmenta a Catalunya. Això indica que l'economia catalana està creixent, que els salaris mitjans estan augmentant, però els salaris baixos, les rendes més baixes, no estan augmentant el ritme de creixement de l'economia. I això genera doncs, un augment lleuger de la taxa de pobresa i de la taxa també de pobresa infantil.
La consellera diu que treballen per combatre la pobresa amb el sistema de protecció de rendes. D'una banda, la nova renda garantida de la ciutadania en tràmit parlamentari i amb la futura gestió de l'ingrés mínim vital. Apunta especialment la pobresa infantil com la més complicada de revertir.
Gràcies, Marta. Bon dia.
Bon dia.
I més reaccions encara. La taula del tercer sector alerta que l'empitjorament de les dades de pobresa i exclusió social demostren que cada vegada més famílies catalanes, tot i tenir més diners, tenen més dificultats i que aquesta situació afecta cada vegada més la classe mitjana baixa i grups vulnerables. Per això demanen que les prestacions s'adaptin també a aquesta nova realitat, a aquests nous perfils. Barcelona Purificació, Barcelona, bon dia.
Bon dia. El president de la taula, Xavier Trabado, ha alertat del fet que encara que estem en una situació de creixement econòmic, els nivells de pobresa a Catalunya s'acosten als de la pandèmia i demanen un compromís de les administracions per revertir aquesta situació.
El fet és que, malgrat que les famílies disposen de més recursos, l'increment del cost de la vida està fent que sigui molt difícil arribar a final de mes. Davant d'aquestes circumstàncies, el que demanem és un compromís polític al conjunt dels partits del país, especialment aquells que formen l'acord de govern, per tal de que hi hagi uns pressupostos que realment siguin molt socials.
Xavier Trabado també defensa que calen altres mesures, com ara l'actualització urgent de les prestacions al cost real de la vida i també una prestació universal pel fill a càrrec.
Doncs bé, fa dies que anem parlant d'aquest procés de regularització d'immigrants que va aprovar el govern espanyol, amb les cues que això ha comportat als consulats i ambaixades, també amb aquesta reunió que es va fer ahir a la tarda amb els actors implicats, tant a nivell local dels ajuntaments, també amb sindicats i patronal. Doncs bé, hi ha una altra pota, que és la política, i concretament ens porta a l'Ajuntament de Figueres, que aprovarà avui un ple, en un ple, la moció de Junts contra aquesta regularització d'immigrants. L'alcalde assegura que el municipi té greus dificultats en la gestió dels serveis bàsics per fer front a més població encara. Núria Peraire, què diu el text d'aquesta moció que s'aprovarà avui a l'Ajuntament de Figueres?
Hola, bon dia. Doncs en la moció rebutgen la regularització perquè tindrà, diuen, greus conseqüències econòmiques i socials per al món local. L'alcalde Jordi Masquef assegura que el govern espanyol vol impulsar una regulació massiva i diu que no es pot gestionar amb mesures d'urgència. Lamenta que es faci sense tenir en compte els municipis perquè els ajuntaments, diu, ja tenen moltes dificultats per gestionar l'atenció social, l'accés a l'habitatge i la convivència.
Una cosa important, que el problema rau en els municipis. Sense tenir-nos en compte, tenim uns serveis públics molt tensionats, aleshores, doncs, aquesta regularització farà, ho entenem nosaltres, que farà que els serveis encara ho estiguin més.
Diu que no està en contra que els immigrants puguin regularitzar la seva situació si es fa d'acord amb la demanda de treballadors d'alguns sectors econòmics. Creu que el que es planteja ara pot incentivar l'arribada de més persones.
Considerem que això pot provocar un efecte crida i el que entenem que realment cal és una política migratòria clara a llarg plaç i que vagin lligada amb una cosa que nosaltres considerem que és vital, vinculada a les necessitats reals i a l'oferta laboral del país amb contractacions amb origen.
Masquef assegura que ha comunicat el contingut de la moció a Junts. En el text també es reclamen les competències d'immigració per a Catalunya.
Catalunya al dia.
Cinc minuts i mig, haurem arribat a 2:15. Ens ocupem ara de les conseqüències de la pesta porcina africana. I va parar això en aquests 8 punts de recollida de carn de caça que hi ha a Catalunya i que anuncien que a partir d'avui ja no agafaran més senglars. Sant Celoni, Laia Claret, i és que països on exporten aquesta carn l'han deixat de comprar i se'ls estan omplint els magatzems.
Sí, exacte, bon dia. La crisi de la pesta porcina ha provocat una caiguda de l'exportació d'aquest tipus de carn, sobretot a Europa. Les vendes han baixat fins a un 80% i també el preu. Per tant, els punts logístics de recollida de carn de caça s'estan quedant sense espai per guardar-la i estan fent feina sense ingressar el que és habitual. Una situació insostenible, ho especifica Isaac Vilches, subdirector de l'enxaga carn de caça.
Llavors el que demanem a la Generalitat, a l'administració, és ajudes econòmiques per poder pal·liar això. No crèdits, sinó ajudes directes. Hi ha unes ajudes que ja existeixen de cada any, de la temporada. Ja el que estem demanant és un complementari a aquest tipus d'ajuda. Estem parlant, fa 2 setmanes que estem esperant una resposta, no ens han donat resposta, i en el moment que hem dit aturem, no podem assumir més pèrdues, sí que ens han convocat una reunió.
Aquesta trobada és avui a partir de les 2:00 PM i, segons el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha de ser profitosa de cara al cap de setmana.
Una crida a la responsabilitat nostra, del sector, de tot el conjunt del país. Aquest és un projecte de país i no es poden quedar encallat pel punt logístic. Trobarem, buscarem, parlarem i trobarem una solució per tal de que aquest cap de setmana hi hagi punts logístics.
El fet que la carn no es vengui té una altra derivada als caçadors de porcs senglars. Josep Lagares és membre del Consell de Caça de Girona.
La colla de Beu de Maià, la setmana passada, el dissabte, varen matar 16 senglars. És impossible que nosaltres podem escorxar 16 senglars amb condicions sanitàries suficients. Per tant, és molt possible que aquest cap de setmana, si continua la vaga, moltes colles de Catalunya hagin de tancar barraca.
Recordem que la carn de senglar necessita controls específics que només es fan als punts logístics.
I les organitzacions agràries alerten que cada vegada han de fer front a més plagues i malalties i, en canvi, tenen menys productes autoritzats per combatre-les. Asseguren que això posa en perill la viabilitat de les collites i, alhora, els fan més vulnerables davant la importació d'aliments de països tercers que no tenen aquestes mateixes limitacions. Lleida, Estela Busoms es queixen, a més, que es queden sense alternatives.
Hola, bon dia. Sí, exacte. Unió de Pagesos ja ha posat xifres. En els darrers 5 anys, el registre de fitosanitaris permesos a l'Estat espanyol ha perdut un centenar de productes i només se n'han registrat 16 de nous. Asseguren que la majoria no cauen de la llista perquè suposin un perill ambiental, sinó per un problema comercial, perquè renovar els registres a la Unió Europea és molt car i les marques desisteixen, però, en canvi, els segueixen venent fora d'Europa. Una incoherència, diuen, que deixa els productors d'aquí en una situació molt complicada. Sergi Martín és el responsable de fruita seca del sindicat.
Als agricultors ens és molt complicat defensar-nos de tot el que ens merma la collita, perquè no tenim armes, no tenim mecanismes, i l'administració no està fent la feina perquè això no passi.
Des de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, Sergi Baluer hi afegeix aquest greuge.
I al mateix temps ens estan vint importacions que no estan controlades i estan tirant aquests productes i altres productes que aquí a Europa ja fa 15 i 20 anys que estan prohibits. Vull dir, això és una competència deslleial.
El dia 16 d'aquest mes demanaran al Departament d'Agricultura que pressioni el Ministeri perquè segueixi l'exemple d'Itàlia i articuli autoritzacions extraordinàries per poder fer servir fitosanitaris en els casos més urgents, com el cargol poma que amenaça l'arròs, la mosca de l'olivera o el foc bacterià de la pera.
Marxem ara cap al Delta de l'Ebre, que està en peu de guerra. Ara és per la publicació al butlletí oficial de l'Estat, al BOE, de l'expedient que modifica els límits marítims i terrestres de la costa. És la segona vegada que es comença un procés així que no volen ni els propietaris ni tampoc els ajuntaments d'aquesta zona. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I entre els que s'hi oposen hi ha l'Ajuntament de Deltebre. Com s'ha rebut aquí?
Doncs mira, amb estupefacció. El primer expedient d'atermenament, així és com es coneix, de fet és el nom tècnic d'aquesta redefinició dels límits terrestres i marítims, va caducar el passat mes de setembre i es va guardar, per tant, en un calaix. Ara, per sorpresa de tothom, torna a sortir la llum, però atenció, amb el mateix redactat inicial que el 2023. Lluís Soler és l'alcalde de Deltebre.
Lo que podíem arribar a esperar d'una acció pública responsable era un anunci d'una mesura d'emergència, pues, per a aportar sorres, com va passar en poca quantitat després de la Glòria, però en cap cas podíem pensar que fos com una burla, no?, i que acabi sortint un expedient determinament novament.
Tot això afecta terrenys d'arrossars, dos restaurants i també diversos establiments de turisme rural. A més, també denuncien des d'aquí, des del Delta, la forma com actua el govern espanyol.
Fa un any ens vam trobar que hi havia un voltador per a que tota la mobilitat rodada pogués donar la volta allí. Costes de l'Estat, sense avisar i sense res, va amb les màquines i enderroca el voltador. I avui per avui, amb un perill imminent, no tenim sortida del passeig marítim de Riumar. Aquest, per exemple, és un fet clar d'autoritarisme, pues, que nosaltres reprovem totalment.
Una vegada més, el que reclamen són solucions per tot aquest indret, és a dir, per preservar el Delta i no donar per perduda bona part d'aquest espai natural amb totes les conseqüències que això tindria.
I on també tenen guerra oberta és a la Pobla de Segur per la implantació, en aquest cas, del nou sistema de recollida selectiva porta a porta prevista pel 19 de febrer. Al Pallars Jussà. Els veïns ja han recollit un miler de signatures en contra del nou model, mentre que l'Ajuntament assegura que el mantindrà. I el Consell Comarcal el defensa també com el sistema més eficient per aconseguir millorar les taxes de recollida selectiva. Anem a la Pobla de Segur. Pau Rovira, de què es queixen exactament?
Hola, Estel, bon dia. Doncs, bàsicament, els veïns denuncien que el porta-a-porta s'ha imposat sense consulta prèvia i que no s'adapta a la realitat del municipi. Asseguren també que l'ordenança que ho regularà en realitat crearà conflictes entre ells. Per tot plegat, s'hi oposen i fins i tot no descarten la lluita per la via legal. Marina Villa és una de les afectades.
S'han estat fent instàncies a l'Ajuntament. S'ha intentat simplement dialogar i que ens escoltin com a poble, perquè una cosa és que hi hagin informes tècnics, però no entenem aquest caràcter tan urgent i d'imposició que se'ns està aplicant a nosaltres.
Fins i tot amenacen mobilitzacions que definiran els pròxims dies. De la seva banda, el consistori ja avisa que no farà marxa enrere. L'alcalde del municipi, Marc Baró, reconeix les dificultats del canvi, però en defensa l'objectiu.
Al final jo ja entenc que costa i que és complicat, però estem en uns nivells de reciclatge molt pèssims i hem d'augmentar els nivells de reciclatge, principalment perquè ens ho diu Europa i després perquè hem de deixar molt millor del que hem trobat. No? Però quan tu has fet el canvi i una vegada t'has adaptat al canvi, no hi ha cap ningú que torni darrere.
El Consell Comarcal recorda que el Pallars Jussà té ara un índex de recollida selectiva del 40% i que el porta-a-porta ha de permetre arribar al 60%, tot i admetre que el sistema s'haurà d'ajustar amb el temps.
Gràcies, Pau. I el govern obre una línia d'ajudes directes als municipis petits perquè puguin fer els plans de prevenció de risc d'incendi. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, n'ha explicat els detalls avui a Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
I en què consisteix aquesta línia d'ajudes?
Sí, es tracta d'unes ajudes directes que en total sumen prop de 900.000 euros i que estan ja preconcedides per als 230 ajuntaments més petits de Catalunya i 32 entitats municipals descentralitzades. Només han d'acceptar els diners que cobreixen el cost íntegre de la redacció d'aquest pla que ha d'estar fet, però abans de l'estiu, segons explicava el conseller Ordeig.
Donem aquestes ajudes als ajuntaments petits, ho fem amb un tràmit simplificat que ja directament els hi hem fet una adjudicació, l'únic que han hagut de fer és acceptar-ho, amb una justificació, a més, també molt simplificada, i, per tant, esperem doncs, que ja en aquesta nova campanya d'estiu doncs, aquests ajuntaments hagin fet aquests plans.
Amb aquest pla, els ajuntaments ja es poden acollir a les ajudes per poder també executar la neteja de les franges de protecció de 25 metres de les àrees més boscoses. Aquí, a Vimbodí i Poblet, l'alcalde Joan Canela creu que accions com aquestes són molt necessàries per municipis que no tenen sovint els recursos econòmics ni tampoc tècnics per per fer complir aquestes normatives.
Una bona prevenció no és efectiva si no hi ha una bona gestió i sobretot si no hi ha recursos al darrere que t'afavoreixin amb aquesta gestió. I pels ajuntaments, que el departament, que la Generalitat ens posi recursos i ens faciliti la gestió i la prevenció, és una eina primordial.
El govern destinarà 15 milions d'euros cada any els pròxims 5 anys per les ajudes que estan destinades a mantenir franges de protecció entre boscos i zones habitades.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Passen 4 minuts de 2:15. Fem ara un repàs a les notícies destacades de la web de 3cat.info. Marc Vidal, bon dia.
Bon dia.
I que passa per Rodalies un dia més, però sí, és important, sí, perquè anem dient no està a punt, no està a punt, la xarxa s'ha de revisar, però a veure, a quins punts es revisen, què s'està fent?
Mira, aquí el més interessant d'aquest article, que és recorregut per diferents punts crítics de la xarxa de Rodalies, què es fa per recuperar el servei, és interessant perquè veureu les fotografies, no, de com està actualment molts dels trams de Rodalies, doncs, apuntalats amb fustes i amb petites vigues, diguem, no? Per tant, aquí veureu en fotografies i en vídeos també, a través de drons, com està, per exemple, la R1, la R4, es va fent un repàs, no? També aquesta línia del Garraf, que és una de les més... les que provoca més sorpresa, no?
Sí, no? Perquè veure les imatges depèn de com, no? Encara donen menys ganes, sí, d'agafar trens.
Moltes més, eh? Lleida, Terrassa, en fi, ja. Vull dir que teniu aquí com per explorar bastanta informació d'imatges i de vídeo per veure en quin estat estan les línies, i és tota aquesta idea de que Adif s'ha posat 10 fins a final d'any ben bé per intentar reparar almenys d'urgència les més importants.
Molt bé, molt interessant. Fa un any de què parlàvem, Marc?
Mira, fa un any parlàvem de que se sabia el fet de que uns narcos havien pagat 200.000 euros per l'assassinat d'un estibador en un bar de Montgat. L'assassinat havia passat el novembre de l'any 24 i ara fa un any es va saber, doncs, això, estirant el fil d'una altra investigació, que la Guàrdia Civil havia conclòs que aquests sicaris havien assassinat aquest estibador, que era un conegut, diguem, bastant conegut, diguem, en aquest entorn per tenir contactes amb el narcotràfic. De fet, el seu nom va sortir en un dels judicis que s'ha fet també fa poc a l'Audiència de Barcelona, que va absoldre dos Mossos d'Esquadra i altres persones, també per un altre cas de relació amb el narcotràfic.
I va tenir un gran impacte perquè va córrer aquella imatge que just acabava de passar i, bé, acabava de deixar els nens a l'escola, ell... I
va ser realment un gran impacte. Sobretot per una població com Montgat.
Molt bé, gràcies, Marc, fins demà.
Molt bé, adéu-siau.
Catalunya al dia.
Han detingut 4 joves acusats d'un delicte d'odi a Sant Boi de Llobregat per fer pintades islamòfobes, racistes i contra partits d'esquerres. A més, els investigadors els relacionen amb la formació d'ultradreta Núcleo Nacional perquè reivindicaven les seves accions amb adhesius d'aquest grup. David Àngela, la policia diu que l'activitat dels detinguts va generar alarma social.
Hola, bon dia. Doncs sí, generaven alarma social perquè feien pintades reiterades de caràcter islamòfob, feixistes i racistes al voltant d'un oratori islàmic d'aquest municipi del Baix Llobregat i on també s'hi concentren força comerços regentats per immigrants. A més, difonien les pintades que van començar a aparèixer el juny de l'any passat per les xarxes socials amb la voluntat, segons la policia, d'aconseguir més difusió. La investigació policial va permetre identificar els 4 detinguts, joves d'entre 20 i 24 anys, i detenir-los a finals de gener. La policia manté oberta la investigació i no descarta que hi hagi més actuacions com ara noves detencions. Els detinguts van passar a disposició judicial.
I l'any passat els Mossos d'Esquadra van investigar 6 casos en relació amb la mutilació genital femenina. El cos va atendre 8 víctimes, la majoria a la demarcació de Barcelona. Són 3 casos menys que l'any anterior, per tant que el 2024. No són gaires, però els Mossos creuen que n'hi ha molts que queden ocults. La majoria són nenes menors amb una edat mitjana d'11 anys. L'àrea metropolitana de Barcelona va concentrar 5 de les intervencions preventives i a la demarcació de Lleida es van atendre 2 noies que ja havien estat mutilades abans d'arribar a Catalunya. Girona també va registrar un cas en l'àmbit de la prevenció. Mataró tindrà una estació d'autobusos al front marítim al costat de la nova estació de Renfe que s'ha de construir al sector dels terrenys de l'antiga fàbrica Iveco Pegaso. Així s'ha confirmat durant la presentació del nou trajecte del bus urbà que connecta el Tecnocampus, que és la zona on hi ha la universitat i també oficines empresarials amb el centre de la ciutat. Mataró, Marta Vallès, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Perquè Mataró, capital del Maresme, és una de les ciutats de més de 100.000 habitants, 120.000 habitants, gairebé frega, i no ha tingut mai estació d'autobusos.
Sí, ciutats més petites com Granollers, Vic o Blanes tenen aquesta infraestructura. A Mataró fa anys que se'n parla i finalment serà una realitat. La gran quantitat de vehicles de transport públic que passen pel centre de la ciutat provoca contaminació, perill i moltes queixes dels veïns. A més, amb la crisi de Rodalies encara s'ha fet més evident la idoneïtat de tenir tren i autobús de costat. L'alcalde de Mataró, David Bote, confirma que l'estació d'autobusos anirà al front marítim, on també es farà la nova estació de Renfe, a la zona dels antics terrenys de la fàbrica Iveco Pegaso.
En l'entorn de l'estació de ferrocarrils, convertint doncs, tot el front marítim en un nodo de comunicacions molt important de la ciutat. Hi ha diferents ubicacions, en funció de com evolucionen diferents projectes del sector d'Iveco Pegaso, podrem fixar una posició concreta.
Les obres de la nova estació de Mataró podrien començar l'any que ve. Pel que fa a una tercera línia del bus directe entre Mataró i Barcelona, que seria l'E11.3, s'espera que el Departament de Territori mogui fitxa i faci una prova pilot d'un trajecte que passaria pels barris de l'Havana, el Palau Escorxador, Rocafonda i Vistalegre.
Catalunya al dia.
Un Catalunya al dia que a 20 minuts per les dues segueix ara amb el tema de la marató d'aquest any. Les malalties neurodegeneratives i neuromusculars centraran l'edició d'aquesta marató del 3CAT. L'anunci l'ha fet aquest matí la Fundació La Marató en un comunicat en el qual explica que s'ha escollit aquesta temàtica pel fet que es tracta de malalties incurables, irreversibles i cròniques. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. Sí, ho resumia aquesta emissora el director de la Fundació de La Marató, Lluís Bernabé.
Aquest any ha triat aquesta temàtica en les malalties neurodegeneratives i neuromuscular perquè afecten moltíssimes persones, però és perquè són unes malalties molt cruels. No tenen cura, en hores d'ara no hi ha tractament, són cròniques, són irreversibles, es diagnostiquen tard i et pots morir.
I un altre factor decisiu a l'hora de proposar aquest grup de malalties és que cada vegada són més prevalents i poden afectar qualsevol edat, des dels infants fins a les persones grans. Entre les neurodegeneratives hi ha, per exemple, l'Alzheimer o l'esclerosi múltiple i entre les neuromusculars, l'ELA o les neuropaties hereditàries. L'objectiu de l'edició d'aquest any, que es farà el 13 de desembre, és destinar íntegrament la recaptació a la sensibilització social sobre aquestes malalties i, sobretot, a la recerca científica per intentar determinar les causes, tractar-les millor i diagnosticar-les abans.
El clúster TIC Catalunya Sud, format per un centenar d'empreses i institucions tecnològiques del Camp de Tarragona i l'Ebre, alerta de la manca de professionals per cobrir la demanda d'aquest sector. En l'últim any han generat més de 500 llocs de treball, però la meitat de les empreses no han pogut completar el seu equip de treball. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè quin tipus de professionals necessiten?
Doncs mira, apunta, i també si algú li interessa, no troben professionals formats en intel·ligència artificial, en enginyeria de dades, cloud architects i desenvolupadors full stack. L'ecosistema empresarial del clúster TIC Catalunya Sud, amb epicentre al Tecnoparc de Reus, encadena 4 anys consecutius de creixement de contractacions. En l'últim any, perquè us feu una idea, han augmentat un 23% i preveuen, a més, crear més de 500 llocs de feina aquest 2026. El problema, com dèiem abans, és que han tancat el 2025 sense poder cobrir més de 250 vacants. El gerent de TIC Sud, Sergi Novo, ha aprofitat convocat la jornada de l'Observatori de Talent per reclamar més oferta formativa universitària i d'FP.
Urgeix augmentar el nombre d'alumnes de grau d'enginyeria informàtica. Això és una demanda que des de fa un any nosaltres hem fet expressament a la consellera d'Universitats i també s'ha fet arribar a Presidència de Generalitat de Catalunya a l'equip del Salvador Illa, i en som conscients. Convé crear aquest nou grau d'intel·ligència artificial de la Universitat de Rovira i Virgili, amb el qual doncs, estem treballant per veure amb el rector i el seu equip rectoral com ho podem estructurar i, sobretot, obrir més línies d'FP perquè l'FP funciona molt i molt bé.
Per conèixer la magnitud del clúster TIC Catalunya Sud, cal tenir present que són més de 100 associats entre empreses i institucions que reuneixen més de 21.000 professionals a tot l'Estat i que generen una facturació de més de 2.000 milions d'euros.
Josep Maria Castellet, Blai Bonet i Clementina Arderiu són els tres autors a qui la Institució de les Lletres Catalanes dedica aquest any 2026. Dels dos primers, Castellet i Bonet, han commemorat el naixement i d'Arderiu el cinquantenari de la seva mort. Això omplirà el país d'actes que reivindicaran el seu llegat. Barcelona, Valèria Obereda, bon dia.
Bon dia. Una tria complicada, ha assegurat Eduard Escofet, director de la Institució de les Lletres Catalanes, que ha apuntat l'objectiu que es persegueix amb aquestes commemoracions.
Fer que els llegats estiguin vius i dialoguin amb el present i d'una manera o altra construir el patrimoni del futur. No, és a dir, al final no es tracta només de preservar i resistir, sinó d'entendre el present, de connectar les diferents generacions i de projectar cap al futur.
L'any de l'escriptor, crític i editor Josep Maria Castellet té Teresa Muñoz de comissària.
És un personatge polièdric que va tenir la visió i la vocació que calia treballar perquè tots poguéssim ser més lliures, més cultes i més connectats amb l'exterior, amb un objectiu ben clar, que era recuperar el món cultural que el franquisme havia destruït a fons i a consciència.
Una llarga programació d'actes el recordarà aquest 2026, entre els que destaca una exposició al Palau Robert que es podrà veure a partir del 13 d'octubre. El poeta i novel·lista mallorquí Blai Bonet tindrà actes també a Mallorca. El comissari del seu any és Pau Vedell.
Que narrarà la trajectòria vital literària de Blai Bonet amb la voluntat de donar a conèixer la multiplicitat de facetes que va desenvolupar com a poeta, novel·lista, setgista i articulista.
I l'any de la poeta Clementina Arderiu té Maria Callís de comissària i apunta un detall de com posaran en valor la seva figura.
S'instal·larà una placa commemorativa a la residència barcelonina d'Arderiu, la que actualment hi ha, se'ls hi figura el nom del seu marit, Carles Riba Bracons, que a partir d'ara haurem de començar a presentar també com el marit d'una gran poeta.
Tots dos autors tindran actes destacats el 21 de març, Dia Mundial de la Poesia. Aquest 2026 també es farà un homenatge al poeta i assagista Joan Alcover per commemorar el centenari de la seva mort.
I ara anem cap al Museu de Lleida. Des d'ahir a la tarda ja es pot veure l'escultura gòtica del segle XIV d'un Crist del Judici Final. Això, un cop s'ha pogut recuperar el seu color original. La figura procedia de Vilanova de Segrià i era propietat d'una família que la tenia a casa. Lleida, Julià Albacar, després de voltar per diversos municipis, ara sembla que finalment es queda aquí, al Museu de Lleida.
Bon dia, Estel. Sí, com deies, és originària de Vilanova de Segrià, però fins fa poc era la Cerdanya. Ha voltat per diferents poblacions perquè l'últim propietari, Nadal Cabiscol, ens explicava que tenia temor que algun dia li poguessin prendre.
El meu pare, que el tenia el poble, va agafar por de deixar el sol, que no ens el prenguessin. 40 anys que l'arrossego que va tot arreu allà on he anat a viure.
I ens deia també com s'havia sentit quan l'havia vist restaurada.
He vist que per mi li han canviat el vestit, perquè la diferència, ara sí que està maco.
La veritat és que la figura ha canviat bastant. Tenia diverses capes de pintura a sobre que n'alteraven l'aspecte. La darrera era del segle XVIII. Ara, però, llueix els colors originals, els medievals, com explica Ramon Soler, conservador i restaurador.
Perquè hem pogut recuperar doncs, la policromia original, la medieval, d'aquesta peça, i, evidentment, la fesomia, les faccions de la cara li han canviat perquè li hem retornat doncs, aquesta expressió que tenia quan va ser doncs, pintada.
L'escultura és un Crist del Judici Final. Té les mans obertes, amb les nafres i la sang associades a la passió, i fa el gest per jutjar les ànimes arribada a la fi dels temps. És obra del mestre d'Albesa, un escultor deixeble de Bartomeu de Robbio i autor de diverses obres de Ponent. Clara Arbues és directora del Museu de Lleida.
Hem de pensar que moltes de les peces que tenim al Museu de Lleida
que són de l'Escola de Lleida, pròpiament, d'aquesta escultura gòtica tan rellevant pel nostre territori, doncs ens han arribat sense policromia, no? Algunes amb policromia, però en aquest cas és una peça excepcional, no? Que ens vincula, doncs, això, amb tota una tradició.
L'escultura es podrà visitar a l'Espai Zero del museu fins al dia 26 d'abril.
I a Sitges, d'aquí uns dies, comencen les obres de remodelació del campanar de l'església de Sant Bartomeu i Santa Tecla, la famosa Punta de Sitges. Això farà que fins l'estiu no es pugui veure la imatge més icònica i més fotografiada de tot el litoral barceloní. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Perquè feia més de 100 anys que no s'hi feien obres i ara, per tant, era una mica urgent ja.
Sí, molt, perquè el deteriorament ja és molt visible i cal eliminar tots els elements que estiguin a punt de caure, com detalla l'arquitecte Jaume Trullà.
Tenim trencaments d'elements nobles, despreniments de revestiments, presència d'humitats, que tot això ens alerta i ens provoca la necessitat d'actuar-hi. Veiem també diversos despreniments dels revestiments que coronen aquest campanar.
Ell mateix ha explicat que es farà una neteja, restauració i consolidació del campanar amb un criteri de mínima intervenció perquè el seu aspecte no canviï. L'alcaldessa Aurora Carbonell ha marcat la personalitat de l'església de la Punta.
És un símbol, no cal que us digui, del perfil de Sitges, un símbol arrelat profundament a la ciutadania sitgetana i, per tant, per nosaltres una actuació importantíssima.
El responsable de l'obra és el bisbat de Sant Feliu de Llobregat, que, perquè no deixem de veure l'església tal com la coneixem, ha buscat la manera de minimitzar l'impacte visual, com explica el delegat de Patrimoni del bisbat, mossèn Xavier Armengol.
Amb les lones que intentaran reflectir aquesta mateixa imatge. Però això passa a totes les obres importants.
Es podrà fer amb una subvenció de la Generalitat de 200.000 euros i la mateixa parròquia que hi posarà 122.000 euros.
I la Companyia Nacional de Dansa Contemporània de Corea porta al Mercat de les Flors de Barcelona la seva dansa vital i instintiva. Ho fa amb Jungle, un espectacle salvatge en què la improvisació dels seus 12 ballarins és clau. Montse Mas.
Sí, el muntatge és una invitació a deixar-se portar per l'energia que emergeix del cos i es basa en un mètode de moviment anomenat Process Init, creat pel director artístic de la companyia, Kim Sung-yong.
El procés de creació és molt volàtil, però l'obra final ha d'estar ben definida. Per això, quan un ballarí fa un moviment improvisat, li demano que el recordi i que també recordi per què l'ha fet. I llavors ja el podem afegir a la peça final. Entre el 5% i el 10% de la coreografia prové de la improvisació dels ballarins.
Jungle es podrà veure a la sala gran del Mercat de les Flors de divendres a diumenge.
Catalunya al dia.
Doncs és dijous i, com cada dijous, un lloc per fer una sortida de cap de setmana que ens proposa en Gerard López, director presentador del programa d'excursions de Catalunya Ràdio No Cal anar a Suïssa, també responsable de la web de sortides Cat de Setmana. Cat de Setmana, Gerard, què tal?
Molt bé, molt bé.
On anem avui?
A l'últim reducte dels Serraïns de Catalunya, per tant, anirem a Siurana. El que és el mateix, el quasi inexpugnable poblet de Siurana, el Priorat, plaça que no va ser conquerida als musulmans fins l'any 1153. I no és perquè sí, perquè la seva posició estratègica i elevada ho explica de seguida. El trobem situat, en un extrem de muntanya envoltat
de cim. Una carretereta de boniques corbes.
Correcte, revolts per tot arreu i al final el poble envoltat de cingleres que el feien això pràcticament inconquerible. I així se'ns presenta ara, 900 anys després, amb els seus carrers empedrats, la seva posició estratègica i també la possibilitat de veure unes grans panoràmiques molt interessants. La Serra del Montsant, les muntanyes de Prades i també l'embassament de Siurana.
Efectivament, que ara deu estar una mica més...
Ara el tenim al 45%, ho vaig mirar ahir. Fa un any, saps de quan estava?
El 10?
No, no ho hi escaig, quasi bé el 10, sí senyora. En fi, ho tenim tot a l'abast, a la vista. Hi has estat, oi?
Intueixo, sí, és preciós, la veritat. És un poble de postal, totalment. Me'n recordo que hi ha aquell salt que la reina es va llançar amb el cavall, no? Anaves aquí, eh? Perdó, que he fet un spoiler.
No, que va, els seus peus. En fi, Siurana, pocs carrers, pocs habitants, molta pedra, molta història, moltíssims visitants que fan la formiga
això
per dins del poble.
Això sí.
Rostres pàl·lids, que ho envaïm tot. I, en fi, dins de la trama urbana hi ha un dels llocs emblemàtics, que és l'església de Santa Maria, d'estil romànic, data del segle XII, però un dels elements destacats és això que deies tu, les restes de l'antiga fortalesa sarraïna, l'entrada del poble, i aquí, atenció, a la llegenda.
Ara.
Diu la llegenda que la filla de l'últim valí de Siurana, Abdelazia, va preferir estimbar-se cingle avall amb el seu cavall abans de lliurar-se a les tropes cristianes. Això sí, el cavall...
No duria patir gaire, perquè és realment elevat, eh?
Correcte. Qui devia patir és el cavall, que, segons diu la tradició, la llegenda, era cavall però no burro, i al veure el que s'anava a fotre baix al cingle, a l'últim moment va frenar per intentar aturar-se del tot.
Mira l'ell.
Però massa tard. Portava massa embranzida i van acabar caient. De fet, diuen que a tocar del precipici, sobre la roca, encara hi ha la marca profunda de la ferradura de quan el pobre cavall va voler clavar fre.
I tu l'has vista, la marca de la
ferradura? No, la vaig buscar, però no la vaig
trobar. No la vas trobar, no. Vaja.
En fi, important, excepte pels veïns, els rostres pàl·lids que visitem Siurana, hem de deixar el carruatge amb uns aparcaments habilitats, a l'entrada. Ara no sé què valen, recordo quan jo hi vaig anar l'última vegada, pagava 3 euros.
Sempre està bé ajudar a mantenir la conservació d'un poble així.
Sí, senyor. És el que té estar patat, perquè és un poble patat de visitants i també d'escaladors.
Ah, sí, clar, perquè aquelles cingleres deuen ser el seu paradís.
Una zona de molta escalada.
Molt bé. Gerard, doncs Siurana, fins la setmana que ve. Gràcies.
Adéu.
Esports.
Minuts per l'actualitat esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions aquí a Barcelona. Eudald Serra, bon dia.
Bon dia.
El Barça femení i el Badalona Women buscaran avui la classificació per les semifinals de la Copa Femenina de Futbol.
És una eliminatòria de quarts de final a partit únic i el Barça l'afrontarà aquest vespre al camp del Madrid. L'entrenador de les blaugranes, Pere Romeu, defineix així el partit que jugaran aquest vespre.
És molt possible que sigui més complicat que tenim contra el Real Madrid, segur, perquè juguem al seu estadi, perquè és a partit únic, perquè elles, els dos partits que hem fet contra elles han anat modificant coses i han fet coses força ben fetes contra nosaltres, perquè cada dia el duel Barça-Madrid al final també es va igualant, elles també van fent coses millors que ens fan treure una bona versió per part nostra.
Pere Romeu ha convocat 21 jugadores per aquest partit on no hi són Aitana Bonmatini i Mapi León, lesionades, ni tampoc Marta Torrejón, que es baixa per motius personals amb permís del club. El Madrid-Barça de la Copa de la Reina començarà a les 9 del vespre i el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. I abans, a les 7, el Badalona Women també buscarà la classificació per la semifinal jugant al camp de la Reial Societat. L'entrenador de les badalonines, Marc Ballester, explica com han d'afrontar el partit d'avui.
Nosaltres no podem perdre la identitat, ens dona igual el rival que tinguem davant. Nosaltres, això és el que ens està donant ara, tenir aquesta tendència positiva. I sí que, evidentment, doncs, sabem contra el rival que juguem, ens adaptarem al que ens trobarem, però crec que farem un dels millors partits que hem fet fins ara.
Ahir ja es van classificar per les semifinals l'Atlètic de Madrid, que va guanyar l'Atlètic Club de Bilbao 4-1, i el Tenerife, que va superar el Madrid Club de Futbol Femení a domicili per 0-1.
Mentrestant, aquest vespre s'ha de completar el quadre de semifinalistes de la Copa Masculina, on el Barça ja espera rival de cara al sorteig que es farà demà.
Aquest vespre s'ha de jugar l'última eliminatòria de quarts de final que enfrontarà el Betis i l'Atlètic de Madrid. Qui guanyi serà el sorteig a les semifinals de demà, juntament amb el Barça, que ja es va classificar dimarts, i amb l'Atlètic Club de Bilbao i la Reial Societat, que van assolir la classificació ahir. L'Atlètic Club va guanyar 1-2 al València, la Reial va superar l'Alavés 2-3. I un apunt més de futbol, perquè el porter del Barça, cedit al Girona, Marc-André Ter Stegen, ha emès aquest matí un comunicat a les xarxes socials on confirma que demà passarà pel quiròfan. Diu que ell sempre és positiu, però que aquest ha estat un cop molt dur, que tenia molta il·lusió dipositada en aquesta nova etapa al Girona i que a partir d'ara el seu rol canvia i donarà suport en tot moment a un grup que l'ha acollit molt bé. Des del primer dia, el porter alemany superarà a Finlàndia del trencament de l'isquiotibial de la cuixa esquerra que es va fer el partit de Lliga de dissabte passat, que el Girona va jugar al camp de l'Oviedo.
En hoquei patins, avui s'han de jugar els partits de la sisena jornada de la Champions masculina, dos dels quals en presència d'equips de la demarcació de Barcelona.
Per una banda, 8:45, el Barça rebrà el Porto al Palau amb el lideratge del grup A en joc, ja que s'enfronten primer contra segon, Xavi Barroso, jugador del Barça.
Crec que hi haurà un Palau, un gran partit, un històric a nivell europeu. Quan hi ha un Palau ple, sempre ens empenyen.
I un quart d'hora més tard, 8:45, Tricino d'Itàlia, Igualada, tercer contra cinquè classificat del mateix grup, en parla Marc Carol, jugador igualadí.
Esperem un partit molt físic, sabem que és un equip que generarà molt córrer a les transicions, que són molt efectius de cara a porteria,
En bàsquet, el Baxi Manresa, després de 4 victòries consecutives a l'Eurocup, va tornar a perdre-hi.
En aquest cas ho va fer a casa davant el Reier Venècia, 75-91, en un partit que va ser força igualat fins al darrer quart, on els de Diego Campo van encaixar un parcial en contra de 9-25.
Controlándome, estoy un poco contrariado, podemos fallar, pero claro, cuando se juntan esta cosita, esa cosita, esta cosita, esta cosita, creo que podemos estar mucho mejor concentrados, mucho más, y lo podemos estar y lo debemos estar. O sea, luego luchamos, trabajamos, lo podemos hacer mejor.
En la classificació de l'Eurocup, al Baxi Manresa ja ha accedit a les eliminatòries de vuitens com a cinquè de grup i a falta de només una jornada.
I acabem parlant d'handbol. El Granollers femení va aconseguir ahir a Lanzarote la classificació per la fase final de la Copa.
Les vallesanes van passar de ronda després d'imposar-se a domicili el San José Obrero Canari 25-32. Robert Cuesta és el tècnic del Granollers femení.
Molt content pel resultat, molt content perquè estarem a la fase final per l'esforç que ha fet l'equip i al final l'objectiu complert, que era arribar a la fase final de la Copa de la Reina, i ja hi estem.
La fase final de la Copa Femenina d'handbol es jugarà el mes que ve a Sant Sebastià.
Gràcies, Eudald. Bon dia.
Que vagi bé.
Catalunya al dia, amb Estel Baté.
Avui acabem amb aquesta delícia. És un caprici, una composició musical de forma lliure, típica del barroc. És de Joan Manent, compositor brillant, director d'orquestra, promotor de concerts i virtuós violinista de principis del segle XX. La peça formarà part del repertori que Jaime Naya al violí i Daniel Blanc al piano interpretaran demà divendres a les 8 de la tarda a l'Auditori dels Caputxins de Figueres. Tocaran capricis i sonates de diversos compositors, sobretot catalans. Ho deixem aquí per avui. Ens tornem a sentir demà a la 1 del migdia i per podcast a l'hora que vulgueu.